L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Joseph Carding, fundador de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, va néixer el 15 de novembre de 1882 a Schaerbeek, Bèlgica, en el si d'una família de classe treballadora. El seu pare era cotxer jardiner i la seva mare servia a una família burgesa de la capital. Des de ben jove va percebre la situació de pobresa dels treballadors, moltes vegades adolescents, d'allà on vivia. Als 14-15 anys, quan havia de començar a guanyar-se la vida, com passava amb qualsevol jove de l'època, va sentir la crida per a ser sacerdot. Una tarda, en el moment d'anar-se'n a dormir, es va produir aquesta conversa amb el pare. «Vull continuar anant a l'escola. Vull ser sacerdot, i per això s'ha d'estudiar molt». El seu pare va respondre: «Hem treballat molt, però si nosaltres, gent pobra, podem tenir l'orgull de donar un fill a Déu, treballarem encara una mica més». Probablement aquest va ser l'embrió del compromís d'una persona que va donar un gir a la història de l'Església i del moviment obrer, i en particular a la història i a la vida i fe de moltes persones que han fet i continuen fent pastoral obrera. Per parlar de Joseph Carding des de la proximitat d'haver-lo conegut personalment, tenim avui entre nosaltres Ernestina Ròdenas, que és militant de l'ACO. Va ser la seva presidenta en el període del 1978 al 1981 i anteriorment també havia estat de la JOC i va ser responsable nacional a Catalunya. L'Ernestina va ser una gran impulsora de la JOC tant a Catalunya com a l'estranger, a Suïssa, on va emigrar per coordinar durant 3 anys el grup de jusistes immigrants que anaven a Alemanya, Bèlgica i França. Parlem del final dels anys 50 i 60. Mentre treballava com a minyona. Arrel d'aquest compromís, l'Ernestina va conèixer personalment Joseph Carding. Actualment, l'Ernestina realitza la seva militància posant l'accent en la dona, en particular en el paper de les dones en la nostra Església, en les persones grans i en les persones immigrades. També és conciliària d'un grup de l'ACO, on totes les components són dones. Bona tarda, Ernestina, i moltes gràcies per ser amb nosaltres avui, per parlar d'aquesta persona tan decisiva en la història del moviment obrer i en l'Església, en Joseph Carding.
Bones tardes.
Ernestina, Joseph Carding va néixer a Bèlgica a finals del segle XIX. Quin era el context que hi havia en aquell país i de molts països europeus?
Doncs el context d'aquell moment, sobretot de la classe treballadora, era de el que ara hi ha al Tercer Món, les grans fàbriques de producció massiva, i treballava tothom, era el destí, els joves treballadors, el seu destí era anar a la fàbrica, anar als tallers, anar a les mines, tot era producció de primera matèria, i el que ara veiem que està passant doncs, a Àsia, a Bangladesh, a tots aquests països que ens estan portant tant d'articles tan a baix preu, perquè realment els joves i la gent que hi treballa no els hi paguen el seu treball, el que val el seu treball. Doncs aquest mateix panorama era el que hi havia en aquella època. I hi havia una... Es deia els joves treballadors i les joves treballadores s'embrutien. Aquesta paraula sortia molt, perquè realment perdien tots els referents, podríem dir... afectius, entrar al món del treball era com canviar de pell, canviar de llenguatge, canviar de costums, i això a Carding li va doldre molt. Li va doldre molt veure que els seus companys que havia estat a l'escola ja no els veia igual, els veia diferents i no volia per ells aquell destí que ja estava afirmat de que havia de ser així.
Per tant, una d'aquestes primeres qualitats del càrding jove era aquesta sensibilitat, per sentir-se ferit per aquesta realitat dels companys.
Sí, sí, sí. Ell, si alguna cosa li dolia de ser capellà, li costava, era precisament el distanciar-se dels seus amics quan tornava dels estudis al poble, bueno, a la ciutat, i els veia en grups allà sense cap horitzó, només que tornar l'endemà a treballar. I doncs patia molt i va creure que s'havia de fer alguna cosa entre els joves treballadors, que això no podia continuar així, i es va preparar a fons per poder fer una acció en què els joves treballadors que ell veia fossin protagonistes de la seva història.
Quin era el bagatge que tenia en Càrding com a, el fundador de la JOC, ja com a capellà?
Home, ell va estar estudiant, després quan es va ordenar capellà encara va estar 10 anys que ell no estava a l'acció directa, s'estava formant, l'havien encomanat feines, com diguéssim, a la diòcesi i crec que va marxar i tot fora de... Havia d'estudiar a Lovaina, en aquell moment era un moment de molta efervescència també política, ideològica, el socialisme... els nacionalismes que ja apuntaven, la situació a Europa era molt convulsa i tothom estava, diguéssim, bastant d'un cantó o de l'altre, molt radicalment. I ell, d'alguna manera, les idees socialistes també les tenia molt, molt presents. De fet, els seus primers grups els va dir joves socialistes. Joves socialistes, abans.
Parles del socialisme, podem identificar persones que el van influir en que ell tingués aquesta visió de crear el moviment de la joventut obrera cristiana?
Home, persones, jo crec que hi havia... A veure, hi va haver la guerra, la Primera Guerra Mundial, en què ell hi va participar i va estar presoner. Aleshores, tant en aquesta guerra com en la Segona Guerra Mundial, que també va estar presoner, va compartir cel·la i experiències i sofriments amb, sobretot, pues això, amb gent de diferents tendències i de diferents ideologies per les quals ells no es va tancar en cap moment. Ara, noms concrets, no sé quina filosofia ni quin projecte econòmic ell tenia. Jo crec que s'estava fent com tots en aquella època.
Imaginem que no devia ser fàcil crear del no-res la JOC, la Joventut Obrera Cristiana.
Home, va ser difícil, va estar ben bé 10 anys fent intentones. És a dir, ell mateix deia que s'ha de tornar a començar una vegada, dues vegades, tres vegades, prendre contacte, fins que va sortir un grup, un petit grup, que es van començar a responsabilitzar i a ser ells els responsables de connectar i de representar aquells petits nuclis de joves, sobretot nois treballadors, que estaven al voltant d'aquestes inquietuds i d'aquestes idees, i entre ells hi havia un que segurament estava més format, que era, sembla que treballava a la banca, el que va ser president durant molts anys de la JOC, un tal Toner, que finalment va acabar assassinat en camps d'extermini, com molts altres, no? Acusats de comunistes, o qualsevol que es movia era comunista.
Quin va ser el reconeixement que va tenir la JOC en aquell moment, quan es comença a enfortir?
Primer de tot va haver moltes incomprensions, no va haver un reconeixement. A veure, un jove treballador, ell deia que valia tot l'or del món, però per la gent era el desecho, el que no volien, com ara, doncs la gent, els descartables, els que no compten, els que només compten per produir i ja està. I creure'm, això és una cosa difícil, creure que d'aquí es podia fer un moviment de masses, perquè ell no tenia l'ambició de fer només grups, grupets o cercles, sinó que ell volia que d'aquests cercles petits i quotidians sortís un moviment de masses. La seva manera de veure el que havia de ser la JOC era molt ambiciosa, per dir-ho d'alguna manera. És clar que en aquell moment la massa, el que és la massa, estava com sociològicament era una realitat humana que estava a l'estudi, no? I ja sabem que les grans mobilitzacions dels diferents règims i diferents ideologies sempre volien controlar la massa, dirigir la massa. I Cardin veia que els joves treballadors havien de ser també que havia de ser un moviment de masses per poder influir i poder canviar les coses a bé dels joves treballadors.
A la pràctica, aquest moviment, a poc a poc, es va estenent, no? Va desplegant una acció internacional.
D'entrada, molt a poc, però ràpidament va ser com una expansió grandíssima. Sembla mentira que en tan poc temps França primer i els altres països europeus primer doncs van acceptar això com una solució a l'allunyament, perquè a la Iglesia no sé si li preocupaven molt les condicions de vida dels joves treballadors, però sí que els hi preocupava l'allunyament que feia, que tenien respecte a l'Església i a la pràctica de la religió i a anar a missa. I per això Cardenc va voler de totes que aquest moviment fos beneït pels papes. I va, fins que no va poder presentar, podríem dir, fets d'una certa... d'un cert volum de gent mobilitzada, doncs no va anar el papa, que precisament li va concedir l'entrevista i li va encargar, sobretot, que sí, que ell era l'enviat per l'Església per convertir i per aproximar els joves treballadors a l'Església i recuperar així la seva dignitat de fills de Déu, i li va fer, podríem dir, aquest encàrrec. I a partir de que hi havia aquest encàrrec del papa directament, doncs clar, suposo que tots els bisbats i tots els moviments catòlics, que llavors encara eren bastant submisos al clergue, doncs van veure que això tenia, no era una oposició, sinó al contrari, que estava propiciat també des del Vaticà, doncs van començar, els conciliaris sobretot, es veu que tenien unes ganes boges de fer alguna cosa diferent, i realment va haver com una explosió d'eufòria, d'entusiasme, de dedicació, i van sortir, bueno, tot de grups, ja dic, en aquells moments, això, França primer, de França va passar Suïssa, pel petit que era, va tenir un moviment importantíssim de joves treballadors, un congrés de 50.000 persones a l'any 43, en plena guerra mundial, com que ells eren neutrals, doncs allà s'ho podien permetre, no?, de fer. I hi havia una explosió d'atenció amb aquest moviment, que el veien com l'alternativa, no?
Recordem que avui estem parlant amb Ernestina Ròdenas, de Joseph Cardin, que és el fundador de la Joventut Obrera Cristiana, de la JOC. Ernestina, tenim entès que vas trobar-te amb Joseph Cardin, i potser més d'una ocasió. Fes una mica de memòria, no? A quin moment vital passa això? En què estaves compromesa?
A veure, jo ja vaig conèixer la figura de Joseph Cardin des del començament de tot, que vaig començar als 14 anys com aprenenta, que deien abans. Deien, hi havia la secció de joves, aprenents i preadults. I jo vaig entrar com a aprenenta, i el nostre conciliari era un d'aquests que s'havia entusiasmat en la idea de Cardin, i no li sabia greu perdre el seu temps amb noies. Jo era, en aquell moment estava servint en una casa, només podia sortir un dia a la setmana, i vaig caure en una reunió d'aquestes, i aleshores entre la valoració d'aquell conciliari, que vull nomenar-lo perquè és el Bonaventura Pelegrí de Lleida, doncs la història de Carding estava molt present. Nosaltres no fèiem filigranes, anàvem seguint com una mica de manual. Tot el que ens arribava de fora per nosaltres era oxigen. I pels capellans més encara, evidentment. I de seguida, doncs, jo vaig començar a agafar responsabilitats o me les van començar a permetre, no sé on estava el punt mig, però vaig començar a fer uns canvis bastant interessants de la meva vida, que va ser, doncs, entrar... Estava servint en una casa on estava tancada tota la setmana i vaig dir, doncs, no, jo he d'estar entre els joves treballadors, les noies treballadores, i me'n vaig anar a una fàbrica, que jo ja venia d'una experiència molt dolenta d'una fàbrica, i me'n vaig anar allà, o sigui que vaig sortir cremada d'una fàbrica, me'n vaig anar amb una altra, però ja amb uns objectius que superaven totes les dificultats. I amb aquest dinamisme que se m'havia encomanat, doncs de seguida responsable d'iniciació, responsable de joves, i com a responsable de joves, que era l'edat 18-21, li dèiem, doncs vaig anar amb la comissió de Cesana de Noies de Lleida, vaig anar representant la nostra joc amb un consell a Salamanca, que va ser a l'any 63. Aquell any, Carding havia vingut a Espanya al Congrés dels Nois de la joc, que es va fer Oviedo, i després va vindre el nostre. I allà ens vam fer una foto, ens va fer les arengues pertinents, era entusiasmador, perquè tenia una força i sabia fer mítings. I dintre de la nostra ignorància, una anècdota que recordo és que ell en aquell moment tenia 80 anys. I va dir en francès que ell tenia 80 anys. Nosaltres no sabíem res de francès i van dir, fixa't, és quatre vegades jove. I ens ho va, bueno, ens ho, tot, ens ho, bueno, ens queia tot tan bé i tan a punt que una forma de dir 80 en francès a nosaltres ens semblava que era, doncs, aquell recolzament total a la nostra joventut. Un senyor de 80 anys digués que tenia 4 vegades 20 anys, vol dir que 4 vegades jove. Uh-huh. I això també ens va omplir de satisfacció. Això va ser un contacte no molt directe, però sí, jo era una de més. Llavors la comissió de Cesana va tindre ganes de fer, bueno, allò, interès de fer-se una foto. No jo, perquè mai he sigut mitòmana d'anar darrere de ningú, però, bueno, ara estic contenta d'haver-la fet perquè és un testimoni que el puc incorporar a la meva vida.
I després hi ha una ocasió més en la que després, et retrobes amb...
Després va haver, en dues ocasions, va haver també, és que com que són molts anys, la història és llarga, va haver un ral·li europeu a tota Europa que va plegar, primer va mobilitzar més de 100.000 joves, però... Després va plegar amb l'estadi d'Estrasburg a 30.000 joves treballadors amb aquell estadi, i es va fer una gran missa allà i tots els conciliaris, bueno, tots els que els hi tocava, es van posar a donar la comunió, però jo veia que els militants de la JOC tots feien fila perquè els donés la comunió a Carding. I jo em vaig com molestar, perquè vaig dir, però que no anem a rebre a Jesús, perquè el despreciem dels altres. I em vaig ficar en una fila qualsevol. Després vaig entendre que la gent, tots aquests símbols, els hi agrada. Però en aquell moment va ser, i també vaig estar a molta proximitat. I més tard, quan jo ja estava en la migració a Suïssa, com que fèiem reunions dels diferents països on hi havia immigrants, quasi sempre coincidíem de fer-los a Bèlgica perquè era un punt central, i també vaig tenir ocasió de pujar al Secretariat Nacional. Ell estava per allà d'una forma molt senzilla, amb una mena de despatx d'allò acristal·lat així, petit i realment pobre, perquè aquell local havia sigut una fàbrica, que l'havien cedit perquè fos el secretariat de la JOC. I allà també el vaig conèixer i poc després no va trigar massa, que va morir, ja no vaig tindre ocasió.
Amb aquesta perspectiva de temps, Ernestina, quina importància li dones a la persona de Joseph Cardin en l'Església i en el món obrer?
Home, jo crec que per l'Església va ser un dels que va col·laborar molt amb els canvis que es van produir amb el Concili Vaticà II. No era ell únicament, hi havia una tendència de teòlegs i jo no sé si pastoralistes, gent que estava a la pastoral, però era tan evident que allò havia de ser d'una altra manera que el Concili Vaticà II va saber recollir doncs aquestes inquietuds, aquestes il·lusions, aquestes ganes de canviar, de fer una església molt més al costat de la gent obrera, ara es diu dels pobres, abans es deia de la classe obrera. També una mica, jo m'imagino, com a reacció pel poder del comunisme. Vull dir que llavors poder dir hi ha joves que sense renegar de la seva pertenença al món obrer són cristians i es diuen, nosaltres ens deien missioneros al món azul, perquè lo de missioner ho teníem clar que havia de ser així. Per tant, això influïa molt, evidentment. Políticament sé que també va influir, perquè ell inclús sé per alguna font que va estar a la resistència contra els alemanys amb un projecte que no sé si es deia Eureka o algo semblant, i va estar també a la presó, perquè en qualsevol moment doncs era revolucionari. Per una carta pastoral que va fer i un sermó i el van empresonar. I en les presons, molts militants de la JOC i Cardin també va tindre ocasió de connectar amb militants comunistes convençuts. I diuen que segurament tota aquella branca de cristians pel socialisme devia de sortir també d'aquests contactes. Per tant, les influències es van filtrant per tot arreu.
Moltes gràcies, Ernestina. Podríem estar parlant encara molta més estona de Joseph Cardin, però el temps se'ns acaba. Et volíem agrair que t'hagis atensat als estudis de Ràdio Estel per apropar-nos a aquest testimoni de Jesucrist, en Joseph Cardin, tan fonamental en la història de la pastoral obrera. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Llevat dins la pasta. Cada divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Un dels nostres objectius a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeix el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
El compendi de la doctrina social de la Iglesia, al número 37, es diu: el llibre del Gènesis es proposa alguns eixos de l'antropologia cristiana, la dignitat inalienable de la persona humana, que té les seves arrels i la seva garantia en el designi creador de Déu, la sociabilitat constitutiva de l'ésser humà, que té els seus prototipus en la relació originària entre l'home i la dona, unió que constitueix la primera forma de comunió de persones. El significat de l'actuació humana en el món, que està lligada a la descoberta i al respecte de la llei natural que Déu ha imprès en l'univers creat, per tal que la humanitat l'habiti i el custodie segons el seu projecte. Aquesta visió de la persona humana, de la societat i de la història es fonamenta en Déu i és il·luminada per la realització del seu designi de salvació.
A la secció Per aprofundir-hi us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat avui. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem la lectura de dos llibres sobre en Joseph Carding. Lo que hemos vivido con Carding, queremos compartirlo contigo. El editor es José Vila López. Y El mensaje de la JOC a los jóvenes del mundo obrero, selección de textos de Joseph Carding, coeditat per la Joventut Obrera Cristiana i la Coordinadora Internacional de la JOC. Una cita d'aquest llibre l'hem fet servir a la introducció del programa. Per últim, us recomanem que recupereu l'emissió d'un programa Llevat dins la pasta, el del 6 de desembre, en què vam entrevistar el Dani López, militant i alliberat de la JOC.
L'agenda de Llevat dins la pasta.
Dissabte de la setmana vinent, el 15 de febrer, a les 10 del matí, l'Acció Catòlica Obrera organitza un recés al voltant del document La Pastoral Obrera de tota l'Església. Recordeu, dissabte 15 de febrer, a les 10 hores, als locals de la parròquia de Sant Josep Obrer, a Nou Barris. El mateix dissabte 15 de febrer, la JOC organitza la Trobada Nacional d'Iniciació al barri de Bella Vista de les Franqueses del Vallès. Aquesta trobada l'adrecem als i les joves que estan coneixent la JOC i anirà sobre la dignitat dels joves, que és la campanya actual d'aquest moviment. Fins aquí, Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera. Ens podeu escriure per a fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us han acompanyat a la conducció del programa Joan Andreu Parra i a les vies de so en Raül Delgado. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda. Fins llavors.